Festival Empúries a fer-li una última abraçada a la Fúmiga. La gira de comiat de la banda valenciana arriba al Festival Portal Blau. Un directe molt especial per a celebrar i ballar amb els seus himnes. Aconsegueix les teves entrades a portalblau.cat. Un festival radicalment humà.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'onada de calor toca sostre amb 41 graus a l'escala. La diada de dimecres ha estat la més càlida d'aquest any i la segona en els darrers 40 anys de dades. L'onada de calor persistirà fins avui amb un petit respir al cap de setmana. L'Ajuntament instal·la equips per mitigar la calor i generar ombres en espais municipals que tenen un ús diari durant l'estiu. S'han instal·lat pèrgoles a Vallmanetes i aires acondicionats portàtils a l'Escola Escolapi i Serveis Socials. Queda pendent la sala del bar del Casal del Jubilat. Fins al 31 d'agost estan en marxa tant el Casal de Lleure, dirigit a infants des de I3 fins a 6è, com els matins esportius, una modalitat d'oci per mainada d'entre primer i 6è de primària. El primer es fa a l'Escolapi i el segon a la sala polivalent. Inclouen una programació diferenciada d'activitats que busquen fomentar valors com el treball en equip. I el Festival Portal Blau estrena el podcast El Fil Invisible. El nou projecte sonor del festival compta amb la participació d'artistes de la programació d'enguany i els connecta amb el patrimoni, la història i la identitat mediterrània. Presentat pel comunicador Sergi Marín, El Fil Invisible consta de 10 capítols que s'emeten per Ràdio L'Escala i Ràdio Capital. I el temps. Avui patim un segon embat de calor, demà canvi cap a baixa de temperatura, amb augment de la humitat i amb més xafogor. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 9 de juliol. Més notícies a les reemissions de l'informatiu. Res més per part nostra. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'estiu, torna a la cuina de Pescadors al Maram. Cada divendres de juliol i agost, acosta't a la cuina més marinera de la mà de pescadors locals. Tastarem lluç amb arròs, sèpia amb faves i pèsols, fideuada o sardines a la brasa, i tot regat amb vi de l'Empordà. El sopar es farà entre les 7 de la tarda i les 9 del vespre. El preu és de 23 euros. Les inscripcions es poden fer a info@maram.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Ran de Mar, una segona hora on donarem consells per anar a la platja de forma responsable. Després parlarem de turisme i d'estiu, anant fins al Delta de l'Ebre, i acabarem el programa d'avui capbussant-nos o submergint-nos en piscines que són gratuïtes aquests dies que fa tanta calor. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Ran de Mar. Amb l'arribada de l'estiu, milers de persones omplen les nostres platges per refrescar-se i desconnectar, però aquest ús intensiu també té un impacte sobre un entorn molt més viu i fràgil del que sovint imaginem. I pel que com podem gaudir del litoral sense deixar-hi una petjada innecessària, en parlem tot seguit amb la nostra companya Carla des de Canal Blau Ràdio. Carla.
Doncs sí, avui volem descobrir com podem gaudir del mar de manera més responsable amb l'ajuda d'una professional de la conservació marina i mediambiental, com no pot ser d'una altra manera, amb l'Andrea com a posada, que ja és un habitual d'aquí del programa, i ella és la fundadora i directora de Nelly, de Serveis Ambientals. Andrea, benvinguda un cop més.
Bona tarda.
Avui nosaltres volem parlar de de com podem fer ús de les platges d'una forma més responsable i més amigable amb el medi ambient i d'una forma més conscient, no? Però abans de parlar d'això, crec que seria bo saber analitzar què és el pitjor que fem a la platja sense adonar-nos-en, no? Quines són les petites coses que fa gairebé tothom i que tenen molt més impacte del que ens imaginem? Perquè et pregunto, més enllà del deixar brossa, que potser és una cosa que és evident per tots, que és dolenta per la platja, però quines són aquestes petites coses menys evidents?
Sí, doncs mira, tu pensa que qualsevol persona que recorda la seva infància sempre pensa que s'ha emportat alguna cosa de la platja, no? Algun petit tresor o record, ja sigui una petxina, una cargolina o algun ésser viu o alguna closca d'algun ésser viu de les platges. Doncs això és un dels principals problemes de què passa amb totes les persones a nivell de la pèrdua de carbonat càlcic o la pèrdua d'esquelets, perquè amb aquest carbonat càlcic altres animals o els ajuden a crear el seu esquelet o és refugi per altres animals. Llavors, el simple fet d'emportar una petxina a les platges ja és un impacte real que té aquest ecosistema, i que moltes persones diuen: oh, però si només m'he emportat una. Però clar, una t'has emportat tu, una al teu germà, una al teu cosí, una a l'altre, al teu amic. Llavors d'aquí vas sumant, i totes les petxines que pots arribar a agafar, ja sigui de la teva pròpia platja o de platges externes on tu viatges, doncs crees un impacte real.
Mm-hmm. Clar, aquesta seria precisament una de les accions menys evidents que malmeten, a més, no a curt plaç, a plaç immediat, sinó a llarg plaç, la qualitat de les platges. Però això també té una part més exagerada encara, que és aquesta gent que se'n va de viatge a una platja i s'emporta una ampolleta i es dedica a guardar sorra de diferents platges que ha visitat, perquè un dia jo recordo que explicaven que hi havia platges que estaven en perill de desaparició precisament per la quantitat de gent que en una sola temporada se li havia ocorregut emportar-se de record una miqueta d'aquella sorra, no?
Sí, aquest és un dels problemes de greus també de les sorres de les platges. O sigui, nosaltres vam veure un documental no fa molt de les Illes Balears que explicava això, el problema real que tenien amb la sorra. Que molta gent als avions, quan treien les coses o veien què portaven, hi havia moltes ampolles que portaven sorra a dintre. I dius, per què t'emportes sorres de les platges? O sigui, per què? Perquè al cap i a la fi l'erosió costanera existeix, és una part que cada vegada tenim menys sorres a les nostres platges, i a més si tu ajudes amb això és molt difícil. Sigui on sigui, sigui a l'altra punta del món, sigui Maldives, sigui Tailàndia o sigui aquí, l'important és no emportar-nos-ho, perquè les platges són ecosistemes vius. Aquestes sorres el que fan és ajudar-te a mantenir un espai on hi viuen molts animals i molts éssers vius, i a més perquè una platja sigui saludable, sana o tingui tots els beneficis ecosistèmics, hauria de tenir una amplada de 25 metres, perquè aquí d'aquesta manera no pas per dintre, no? I actualment a Catalunya sí que tenim moltes platges en regressió. Llavors hem de ser conscients que per què ens hem de portar una cosa de les platges. Com si jo anés a casa d'algú i m'ho portés un gerro, oi que no ho faré? Doncs és el mateix.
Bé, bueno, són aquestes coses a vegades, no?, que parlem de del fer dels humans que no... Bueno, que costa trobar una lògica i trobar una explicació a per què fem les coses, sens dubte. Però, bé, hi ha un altre problema dins de la sorra, que és clar, que aquest sí que el parlàvem, que són totes les deixalles també que et pots trobar dins, perquè com dèiem abans, no?, tothom sap que no s'han de deixar llaunes, que no s'han de deixar bosses, que no s'han de deixar coses que són evidents, plàstics, però hi ha altres deixalles que passen desapercebudes i que generen molts problemes.
Sí, mira, per exemple, el que més trobem a nivell de residus a les platges d'aquí, de tot el barcelonès, són les burilles de tabac. Tot i que la majoria de les platges són platges sense fum, és a dir, que està prohibit fumar, cada recollida que fem, més o menys, ens trobem entre 700 i 1.000 burilles de tabac, que aquestes burilles contaminen moltíssim. I a més no és això, que si tu ja saps que no es pot fumar a les platges, primer de tot no fumis, i si a les platges que es pot fumar et pots emportar el cendrer portàtil per tirar-la allà, perquè és el mateix que dèiem, si tu trobes bossa, trobes papers, trobes envasos, tot això es va fent cada vegada més petit, es converteix en microplàstic i trobem un munt de microplàstics cada vegada més a les platges. A part de les borilles, també trobem al mar moltes tovalloletes. Tenim un greu problema amb les tovalloletes del lavabo, perquè cada recollida que fem en submarinisme o en snorkel traiem 100 centenars de tovalloletes. L'última, 400 quilos de tovalloletes vam treure a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Una barbaritat, més de 100 persones traient allà brossa. I com arriben aquestes tovalloletes allà, no? És com... Com et planteges que arriben? Doncs perquè les tirem pel lavabo. Moltes vegades el que passa és que quan hi ha un sobreeiximent, hi ha molta aigua a les canalitzacions del clavegueram, les depuradores no poden abastir i llavors hi ha un bypass. ¿Vale? Això pot passar quan hi ha molta aigua, quan plou molt o quan hi ha molta aigua en el clavegueram. Llavors, com a ciutadans i ciutadanes, el que hem de fer és pensar en que no aquests residus, primer, evitar-los, seria molt bé reduir l'ús dels residus d'un sol ús, però si no es pot, no tirar-los per lavabo, realment, perquè és un greu problema que està afectant a l'asfíxia dels mars oceans.
I un altre hàbit també que tenim la gran majoria dels humans a l'hora d'anar a la platja, quan ens plantegem anar a passar el dia, també és l'emportar-nos al menjar, aquest ús que fem del paper de plata, que també és un grandíssim enemic, no?, de les platges.
Sí, el paper d'alumini és un grandíssim enemic, i no només com a ell, no?, com a objecte o com a residu, sinó també en la fabricació d'aquest, perquè es contamina molta aigua, s'utilitza molta aigua. Llavors, si hem d'utilitzar alguna cosa, si anem a menjar a les platges, no comprar sobreenvasat, o sigui, a part de no comprar plàstics d'un sol ús, intentar no comprar bosses de croissants o bosses de magdalenes amb un envàs per cadascuna d'elles, que això és sobreenvasament. El 39% dels plàstics que es fabriquen només es fabriquen pel sobreenvasament, per aquest envasament. I intentar portar per la cantimplora, el tàper, coberts reutilitzables, bosses de tela, o sigui, fer com un altre ús de medi.
Clar, perquè en aquest sentit, quin seria el kit de platja responsable ideal que l'Andrea ens recomanaria ara mateix?
Mira, jo primer de tot no deixar cap residu, el primer tip que diria. Per què? Perquè nosaltres podem utilitzar això, la cantimplora reutilitzable, el tàper o la carmanyola, els coberts reutilitzables i les bosses de tela, però no deixar-ho mai. O sigui, un impacte real és deixar-ho a la mateixa platja. Respectar la fauna i la flora, o sigui, no agafar animals, ni petxines, ni algues, ni plantes, ni treure-les de l'aigua. Formen part de l'ecosistema i nosaltres quan anem al mar som els visitants. No hem de treure res d'allà ni tocar res d'allà. Si hi ha meduses, les meduses viuen al mar. Llavors, el que hem de fer nosaltres és... Elles no tenen una gran capacitat de natació, no s'aproparan. Posa't a l'altra banda perquè es deixen emportar per les corrents. Fer servir cremes solars respectuoses pel mar també és molt important, perquè no hi hagi aquests contaminants i reduir l'impacte que hi ha a l'aigua. Quan les platges que hi ha moltes dunes, per exemple, perquè Castelldefels, Vilanova, tenim dunes a les platges, no trepitjar-les, perquè les dunes protegeixen la costa i són un hàbitat que tenen moltes espais i a més t'ajuden a la regressió de la costa que parlàvem abans. Per tant, utilitzar els camins senyalitzats i no trepitjar les dunes. També una altra cosa molt important i que diem amb molts dels snorkels i les sortides que fem és el respecte amb el soroll a la platja i al mar, que això molta gent no parla. I aquí també volia fer èmfasis amb això. O sigui, a la platja és un espai compartit, no només amb les persones, sinó amb els animals que viuen allà. Llavors, no l'hem de pensar tant com un espai d'or, sinó l'hem de pensar com un ecosistema viu. I nosaltres, quan estem allà, el fet de cridar, ja estem disturbant l'entorn a tots els altres animals. Estem creant una contaminació acústica. Llavors, creiem que el soroll també és una part de respecte molt, molt important. I, sobretot, a part d'això que dèiem de recollir tot el que embrutes, no llança res. O sigui, quan nosaltres trobem moltes vegades a l'aigua sedals de pesca, ploms de pesca i hams, això és que se'ls ha quedat enredat i com et costa menys comprar-ne un altre que agafar-lo, doncs ja el deixes allà. Però això afecta realment a la vida. Llavors, seria una mica això.
Has parlat d'una cosa molt interessant que jo també et volia preguntar, que és el tema aquest de les cremes solars, no? Que has parlat d'utilitzar cremes solars que respectin el medi ambient. Quins són els criteris que hauríem de tenir en compte per distingir una crema que sí és respectuosa, una crema que no ho és? Quines són les més ideals, potser les més recomanables?
Sí, a veure, nosaltres no direm marques, evidentment, però ja hi ha cremes que posen que són vegetarianes, són biodegradables i no porten els químics com l'oxibenzona, que són químics que afecten el blanquejament dels coralls. Llavors, és buscar sempre el màxim respecte amb productes de, que siguin, si pot ser, sense ús de plàstic, uh-huh. i a més, o que el plàstic sigui reutilitzat en el pot, i sobretot que siguin això, el màxim biodegradables possibles, que hi ha moltes,
Per tant, un dels punts que podríem mirar és aquest, no? De que sigui una crema vegana, per exemple.
Perfecte, sí.
Perfecte. I després també has anomenat també el tema de les dunes, de no trepitjar-les, de no trepitjar aquests espais protegits. Això també és una qüestió molt interessant, no? Perquè a l'hora de tirar la tovallola a la sorra hi ha molts gustos. Hi ha qui li agrada estar molt a prop de l'aigua, hi ha qui li agrada estar molt lluny de l'aigua, a la sorra més solta. Clar, quins punts serien importants també a l'hora d'escollir una zona on acomodar-se a la platja, assegurant-se de que no es provoqui un mal o que no estiguis destorbant a cap espècie que pugui haver-hi per allà? Perquè, per exemple, a Vilanova sí que tenim unes zones acordonades, no?, protegides per tot el tema de la nidificació del corriol, però hi ha altres platges que no tenen aquestes circumstàncies tan concretes com tenim nosaltres, i les zones no estan tan delimitades i potser és més difícil d'identificar.
Clar, quan és difícil d'identificar, el més fàcil és posar-se més a prop de la platja, intentar evitar posar-se a sobre de les plantes. O sigui, sí que és veritat que en general la majoria dels municipis estan acordonades les dunes i hi ha senyalitzacions, tot i que sí que és veritat que si la biodiversitat doncs passa a l'acordonament o s'ha ampliat en diferents zones, doncs intentar no trepitjar mai ni a nivell de caminar ni amb la tovallola les plantes que hi ha a les dunes, com per exemple el burro és una de les plantes que més viu a les dunes i que més, que el nom científic és l'Haemophila arenaria, que és una de les plantes que més pots trobar allà i més s'adapta. O sigui, llavors jo crec que l'important és el fet de conviure amb aquest ecosistema, entendre'l com un ecosistema viu i poder conviure amb ell.
Uh-huh. I un ecosistema que també s'ha de cuidar bé és el de mar, pròpiament dit. Quan ara a l'estiu fem activitats marines, està molt de moda, ho sabem des de fa uns anys, el caiac, el paddle surf, el snorkel, són pràctiques que pot fer pràcticament tothom, que són molt accessibles, però que també impliquen certa responsabilitat, no?, a l'hora de fer-les, perquè es poden produir danys, sobretot en espècies tan delicades com és la posidònia aquí al Mediterrani. No sé si ens podries explicar una miqueta com es poden realitzar aquestes activitats d'una forma també responsable i respectuosa.
Sí, sobretot l'important és no apropar-se. Sí, moltes de les vegades quan nosaltres fondegem embarcacions, ja siguin d'atracció humana o embarcacions de motor, crec que el més important és saber que a sota no hi hagi posidònia. I si ens tirem abans i veiem amb la màscara i el tub, veiem que no hi ha posidònia, es pot fondejar allà. El problema és quan fondeges i hi ha posidònia, arranques i estàs matant directament a la planta. Llavors, el fet de veure on fondeges és una de les principals accions, i també sobretot no apropar-te a la fauna ni a la flora, perquè és al cap i a la fi ells viuen allà, i si quan més t'apropes més el pots alterar.
Mm-hmm. Clar, per exemple, si estem fent snorkel a les roques i veiem un pop i a la primera hem aconseguit fer una foto, doncs bé, però si no ho hem aconseguit i ens passem 20 minuts perseguint el pobre pop per les roques per intentar fer-li una foto, potser no faria falta, no?
Correcte, i també l'aleteig, que moltes vegades utilitzem aletes i a la que estem aletejant estem pujant la sorra, estem tocant les algues, estem tocant les roques i estem arrencant molts dels animals que viuen a la superfície enganxats a les roques. Llavors, tenir cura sobretot de com ens posem en el mar. Quan més tranquil vas, més biodiversitat veus, perquè més a un peix t'assembles, no? Clar. Perquè ells també et detecten com un altre peix o com un altre ésser viu que viu allà. Mm. Per tant, has d'estar molt tranquil i anar molt horitzontal de la manera més respectuosa, ja estiguis fent submarinisme o estiguis fent snorkel. I sobretot, si veus alguna cosa, no apropar-te a tocar, sinó tenir el respecte de fer la foto, fer-la sense flash, i sobretot també que no surti. Si vol sortir l'animal de la cova, ja sortirà. O sortirà perquè ho ha decidit. No obligar a ningú a sortir, ni tocar-lo, ni res d'això.
Sí, de fet, entendre que presenciar un animal en el seu hàbitat és una sort que et dona aquell animal que t'està oferint i que en cap cas has d'intentar buscar provocar aquella trobada, aquella foto, aquella situació. Hi ha una cosa que sí que et vull preguntar, Andrea, abans de que acabem, que és tu, com a treballadora ambiental, com a persona que et passes hores i hores i hores i hores al litoral, a la platja, al mar, quin és el comportament que diguis més surrealista o inesperat que has vist mai a la platja per part d'algú?
Bueno, mira, a mi sempre se'm ve al cap una vegada que hi havia una família que estava... Bueno, i són dos diferents. Una vegada que ens vam trobar diverses persones que el que estàvem fent és agafar les meduses i tirar-les cap a fora de la sorra. Doncs en aquest moment sí que és veritat que vam explicar que són biòlogues marines, que les meduses, la majoria dels peixos mengen meduses, que tenen un 10% molt elevat d'aigua i que són organismes que és important que a nivell d'alimentació i també a nivell d'hàbitat estiguin al mar. Llavors, que si les meduses ja estaven mortes i les trobaven a les sorres, que el mateix mar ja les portaria cap allà, o si no, en comptes de tirar-les cap a la sorra, que les tiressin cap al mar, que servirien de nutrients per altres animals. Ho van entendre i ho van fer, realment. O sigui, el bo sempre és explicar de manera positiva, perquè moltes vegades el desconeixement de les persones que no saben realment el que passa o què és.
Clar.
Confós una pelagia nutiluca, que és una medusa luminescent, amb una caravela portuguesa. Llavors, hi ha el pànic, no? Okay. Però realment sí, totes les medusa es piquen, unes més, unes altres, o sigui, també s'ha d'explicar molt això. I una altra vegada, també aquí també em vaig enfadar una mica, però sempre s'ha de dir de la manera més respectuosa possible, era una família que estava tota l'estona molestant un pop. I al final el pop va tirar tinta, però com no el deixaven amb un pal, el van treure l'aigua, el pobre estava patint moltíssim, al final es va quedar enganxat al braç i no el podien treure. De l'estrès que va sofrir aquell pobre animal, pel simple fet de treure'l de l'aigua, perquè els feia gràcia treure'l de l'aigua. I tant adults com nens, el que s'ha d'explicar és que no és maco treure un animal de la seva llar, és a dir, la llar dels pobres, la llar de les meduses, la llar de tots els animals i la vida marina és el mar. És com si a nosaltres ens agafessin i ens traguessin de casa nostra, i ens traguessin sense la seva família, sense la nostra família i sense la nostra llar. És que no ens agradaria, però és el mateix. I això quan t'ho expliquen, i t'ho explica també una persona que és biòloga, ho s'ha d'entendre. I a més, hem de començar a canviar hàbits com aquest que va passar amb el pop, aquest que t'estic explicant de les meduses, amb l'estrella de mar també hem vist, treure estrelles de mar per fer-se el selfie, sí, i no només en directe, per xarxes socials es fan moltes coses, molta gent que té molts seguidors, gent que té moltíssims seguidors, que va a la platja i explica com fer-se un selfie amb una estrella de mar. O sigui, això és el que hem de parar, però parar des d'allà, perquè divulgadors científics com jo, com qualsevol altra persona, estem tot el dia lluitant perquè les platges, cada vegada que pateixen amb més contaminació, amb més plàstics, i cada vegada estem veient menys individus a moltes espècies, el que no pot ser és que persones que tenen tants seguidors i influència tan gran, doncs escoltin també a persones que realment ens dediquem a això cada dia, estem cada dia a les platges i podem dir el que està passant d'una manera fàcil i directa.
Bé, i també el ser capaços d'interessar-nos, no?, pel medi ambient, per interessar-nos per què passa, que potser no hauria de fer falta que hagués de venir algú a explicar-nos com hem d'actuar, i s'hauria de despertar una miqueta aquest interès en cadascun de nosaltres per saber aquestes coses. Mentrestant ho anirem intentant. Però bé, un exemple, tu parlaves ara d'aquestes famílies, no? Al final aquestes famílies que van amb nens, clar, aquests nens estan aprenent en cada moment
segons el que fan els seus pares, i està clar que agafar unes meduses i llançar-les com si fossin pilotes de voleibol doncs no és el millor aprenentatge, però bé, al final ja està bé, no?, que la reacció fos positiva, com tu deies. No sé si a nivell d'infants, que al final gaudeixen molt de la platja i sempre són molt curiosos i són probablement el principal objectiu aquí explicar aquestes coses, perquè és la gent que al final viurà les platges durant més anys que nosaltres, no?, perquè són més joves i l'edat funciona així. No sé si hi ha activitats que siguin positives perquè la canalla pugui interactuar amb el medi ambient, perquè pugui passar-s'ho bé sense haver de convertir la platja en una espècie de laboratori improvisat on passen coses que no haurien de passar.
Sí, a veure, el més important és que molts dels joves i dels nens i nenes que estem parlant ja són els que estan més conscienciats. Moltes vegades costa molt més consciència de persones adultes que joves, nens i nenes. I ells mateixos són els que participen en casals de ciència, participen en activitats de snorkel, s'interessen també pel fet, el que deies tu, no només els divulgadors o els biòlegs som els que hem de fer aquesta feina, sinó qualsevol persona s'ha d'interessar, que sí que pot buscar canals de divulgació i pot veure quins peixos hi ha, no pot venir a activitats de snorkel. Però sí que és veritat que cada vegada estem veient més que des de més petits estan més interessats, i des de fa 10 anys que portem a Manèlides estem veient el canvi real de les persones. Cada vegada hi ha molta més gent conscienciada, hi ha més gent que s'interessa també per zones on treballem nosaltres, per platges urbanes. Antigament era impensable, la gent no es pensava que pogués veure sortir d'un snorkel d'Anèlides i veure haver vist 25 espècies. I ara doncs ja tenen una miqueta més la idea de pues segurament veuré algunes coses, o es sorprenen, però cada vegada venen més gent a més activitats, i això és crear consciència al cap i a la fi, ja sigui des de casa, des de l'escola o des del grup d'amics.
Perfecte, doncs almenys ens quedem amb aquesta idea de que està venint un canvi i que està sent positiu, que això ens dona una miqueta d'esperança. No sabem què passarà en el futur, però com a mínim sembla que tot és una mica menys fosc del que sembla, com a mínim en aquest sentit. Andrea, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, ho deixarem aquí i espero que ens puguem retrobar aviat. Moltes gràcies per acompanyar-nos tantes i tantes vegades aquí al programa.
Gràcies a vosaltres.
Cap al Delta de l'Ebre per parlar sobre el turisme d'estiu al territori. Per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat en parlar amb el secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme. Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme, sobre el turisme del Delta ara que ha començat la temporada d'estiu. Daniel, benvingut a Arran de Mar.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Daniel, com arriba lo Delta a la temporada d'estiu? Amb optimisme?
Sí, com els darrers anys comencem amb optimisme i amb calor. Sí. Els anys ja tenim molta, però la temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això doncs, pot ser millor o encara millor.
Uh-huh. Però de moment la fotografia és que s'espera tenir unes xifres d'ocupació altes, és a dir, similars com a les de l'any passat.
Sí, això vaig veure amb les mateixes xifres. El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on la ciutat s'anarà, i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
Uh-huh. I què us estan dient hotels, càmpings, restaurants, inclús empreses de serveis, no? Sobre, bueno, les reserves, les previsions que tenen aquest estiu.
Sí, a veure, tant a nivell d'allotjament com a nivell de restauració. A més, aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que era el tema de l'eclipsi, i el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fer gestants puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada, i si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
I tant, nosaltres som uns privilegiats, no, d'estar aquí, perquè veurem a la perfecció aquest eclipsi total solar, i això mourà moltíssima gent aquí. Ja fa molts de mesos que s'està parlant d'aquest eclipsi, que s'estan preparant, no? Suposo, perquè al final serà un cúmul de gent que mos arribarà aquí en aquesta data tan puntual.
Sí, a veure, s'està mobilitzant molt tant Diputació de Tarragona com els ajuntaments, ja s'ha treballat molt, han estat sigut molt pedagògics, amb les escoles s'estan treballant també, els nens també han estat allí molt explicant-los com funciona sobre l'eclipsi, tot això són coses noves per ells, i el fet que ho puguin tenir a sobre a casa seva i puguin mirar-ho, i amb les mesures de seguretat pertinents, doncs encara més. I clar, això no només és a casa, sinó que també vindrà gent de territori per poder-ho veure, però no només d'aquí, de Catalunya, vindrà gent de tota Espanya i d'Europa, doncs per poder-ho veure, perquè, torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà.
No, és que hi ha gent que se'ls diuen com els caçadors d'eclipsi, que es mouen, no?, i es van movent en busca d'això, no?, cada vegada que va ser aquest tipus de fenomen, i suposo que, en aquest cas, les reserves no van a última hora, sinó que ja estan...
No, exactament, el que deies tu, aquestes reserves ja és de... Des del primer moment que va sortir, van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar, una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser a resultes de que, bueno, que comences a treballar el tema de l'eclipsi, que van donar compte de que mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació, és a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que, com deies tu, els caçadors d'eclipsis, o la gent que el tema de l'astronomia doncs és un apassionat, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
No, si d'esta data la gent que s'hi dedica, no, al sector se'n recordarà per això, per l'alta ocupació
I tant.
Que hi haurà aquí al territori. I a banda, Daniel, d'este fet puntual en general durant l'estiu, quin tipus de visitant arriba més al Delta?
Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, per dir, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, les sorres també, la sorra també ajuda que puguin espallar-se i córrer, i tenim al voltant doncs activitats al riu o activitats de muntanya, és a dir, al final no té un ventall tan ampli que no poden elaborar-se.
Estem parlant d'aquest turisme familiar tant de proximitat com nacional i internacional.
Sí, al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies, perquè com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies, i altra cosa és venir amb la família, i a més altres ho comparteixen, continuen anant amb la família, i a més doncs poden desenvolupar el seu hobby. Llavors tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí. Arran de la pandèmia molta gent va descobrir el que era Terres de l'Ebre, que com no ens podíem moure, i era una cosa que tens aquí, és com això de tenir la Sagrada Família de Barcelona i mai haver anat a la Sagrada Família, no? Una miqueta el mateix estil.
I d'aquest turisme internacional, quins seran els països on vindrà de gent, més gent?
La previsió és que vinguin, no canvi gaire respecte a altres anys. Potser el turisme anglès una mica de baixada, perquè a nivell a nivell econòmic, Anglaterra també està en recessió, també a Alemanya, però jo suposo que vindran turisme francès, turisme d'Holanda, italià, i sobretot un turisme nacional. És el que ve preferentment, no turisme de Catalunya i del reste de l'estat espanyol.
L'altre dia llegia que, clar, el que ha ajudat molt en este turisme internacional és, per exemple, l'aeroport de Reus.
Sí, clar, al final tenim l'aeroport de Reus, que bueno, és un hub que ens dona la possibilitat d'estar connectats des del punt de vista del país, l'aeroport que tenim més a prop d'aquí de Terres de l'Ebre, i per tant s'ha d'aprofitar, igual que s'aprofita quan les de Lleida tenen que anar a esquiar, doncs nosaltres tenim la sort de poder apuntar-hi, i al final no només és per Salou i al voltant de Salou, sinó que també és una altra manera de treballar amb aeroports de Catalunya. Tenim el de Girona, tenim el de Reus i tenim el de Lleida, per fer de complement amb l'aeroport del Prat. Per tant, hem de treballar-ho i tenir la possibilitat de poder treballar i que les empreses puguin treballar a través del port. I la possibilitat que tenim també ens ajuda. També ens ajuden també gent que pugui venir a través dels creuers, que puguin parar a Tarragona, amb visites puntuals que pugui fer, però bueno, aquest és un tema que encara s'ha d'estar treballant molt més aquí a Terres de l'Ebre pel que s'ha sortit dels puntuals.
I a banda d'això també s'ha dit que les Terres de l'Ebre tornen a ser una de les destinacions preferides pels viatgers amb autocaravana.
Sí, a veure, és que les facilitats que... Al final, la gent amb autocaravana el que busca és llibertat, poder-se moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les pilles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar, ja que quan vas en família i et desplaces, és bastant complicat a vegades també doncs, trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens podem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. I també és una miqueta el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
És un turisme també diferent, no?, al final.
Sí, és un turisme eminentment o familiar, o esportiu, o que els agrada anar a córrer o anar amb bicicleta, a més els hi permet portar bicicleta, i tenim la sort d'aquí a Terres de l'Ebre de portar amb la Via Verde de Safall i amb altres recorreguts cicloturistes. S'està treballant molt el tema del cicloturisme arreu, i per tant, al final, el que posem a disposició anar amb autocaravana o anar amb el seu vehicle propi és la possibilitat de gaudir del nostre patrimoni natural i del nostre patrimoni cultural, i anar en bicicleta o en autocaravana és un dels mitjans més per poder-ho fer.
El que està clar, Daniel, és que el Delta no té un gran atractiu en pel que fa a costa, natura, no? Al final venem paisatge, gastronomia, també la tranquil·litat. Però a tot això hi trobem limitacions al turisme del territori.
Sí, sí. A veure, ara fa una estona estava parlant amb un país també del tema aquest de l'allotjament, del tema de la mobilitat. Tenim un greu problema. O sigui, el tema no és que vinguin turistes, sinó que com es mouen aquests turistes al territori. I en aquest cas nosaltres ja tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, bueno, quan funciona i quan no funciona. El bo seria que es poguessin desplaçar, les es poguessin desplaçar a través de mitjans d'esport públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb la conseqüències del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar, perquè estem dintre d'un parc natural, que és el Parc Natural de l'Ebre, i això és el que hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller, no? Hem de treballar perquè tot el turisme, tota la mobilitat, no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
Clar, si al final nosaltres som un territori que mos coneixen per la nostra natura i sempre fem la crida a la sostenibilitat i a cuidar el territori, claro que vinguin massa cotxes, però perquè la xarxa pública no és fiable, no?
Sí, és així. s'han d'esmerçar, s'han de dedicar, s'ha de fer una gran inversió amb el tema de, amb el tema de les carreteres, sobretot el tema de la mobilitat ferroviària. Jo crec que seria màgica poder comptar amb uns trens, doncs, idonis per desplaçar-se, no només per desplaçar-se turistes, sinó pel dia a dia de la gent que va a treballar, que això ja suposa ja un hàndicap molt important per a ells, que els obliga a agafar el cotxe, amb la qual cada vegada pugem els temes de les indes de contaminació, doncs, van a les. Per tant, això és un, crec que hauria de ser un dels elements col·laterals al turisme, perquè al final també acaba afectant-se. Tots aquests turistes, per la mare de Reus, les vingudes dels avions fins a Reus, després d'espassar-los, un desplaçament no es pot ser per carretera, i després, doncs, o joguen cotxes, o sigui, al final acabem complicant una miqueta més el tema de la mobilitat, no? I de passar ja la sostenibilitat del territori.
Uh-huh. I, Daniel, pel que fa a la mà d'obra, és un problema pel que fa a hostaleria i restauració o no? Perquè, clar, al final és temporalitat, no ara temporada alta, doncs se necessita molta més gent treballant al sector.
El problema de la manca de personal és a l'estiu, a l'hivern, a la tardor i a la primavera. És a dir, ha passat a ser un problema durant l'on... O sigui, si parlàvem sempre d'estacionalitat, doncs podem parlar de l'estacionalitat del problema dels treballadors. És un problema que és recurrent durant els 12 mesos d'any i que en temporades ja com és l'estiu encara pateixes moltíssim més. Tenim un problema no només de manca de personal, sinó també d'absentisme laboral. Les empreses també els hi manquen moltes baixes per als treballadors, per malalties, per accidents, pel que sigui, i això també repercuteix a l'hora de poder treballar. Després tenim un personal que el que es tractaria és de formar personal i aquest personal poder-lo mantenir dintre de les estructures, fidelitzar-lo. I per això també cal que l'empresari, doncs, sigui conscient de que una part de poder fidelitzar algú s'ha de cuidar el treballador, se l'ha de formar, se l'ha de reciclar, se li ha de donar econòmicament que pugui disposar, i això després ja va lligat a altres temes, com poden ser, doncs, que tingui l'habitatge, que pugui estar vivint a prop, que no tingui que desplaçar-se. És a dir, són moltes coses les que ajuden a poder ajudar que no tinguem que dependre tant de la manca de persones.
Uh-huh. És un tema, claro, que també és, com dius, no? Durant tot l'any és problemàtica, però clar, parlant ara d'això, sempre la sonada desestacionalització que es diu que els ajuntaments porten implantant, perquè clar, al final el que vols és que no només l'acumula l'estiu, sinó que et vingui gent durant tot l'any. S'està avançant prou en este tema?
A veure, aquí tots els municipis estan treballant amb intentar de desestacionalització. És un dels reptes que té el sector turístic, perquè no podem viure de 3 mesos o de 4 mesos. La resta de l'any es concentren tots els turistes, es concentren tots els treballadors, la resta de l'any desapareixen. No, el que hem d'intentar és esponjar tot aquest tema. Tenim la sort de dir al Delta el tipus de turisme. Tot l'any el tipus de turista varia en funció del que s'està oferint o de la pròpia natura. És a dir, quan teniu el tema d'observació d'aus, és perquè hi ha una determinada època de l'any i tots aquells turistes que són gent que li agrada el tema de l'observació d'ocells, etcètera, vindran per les d'aquestes èpoques. És a dir, la desestacionalització per aquí sí que s'està treballant, però s'està treballant amb altres temes, aprofitant, doncs, a la cega, aprofitant, s'estan fent activitats quan és l'època de aprofitant jornades gastronòmiques. És a dir, tot el que s'ha treballat als municipis creant jornades gastronòmiques, jornades de treball, festes, el que estan fent és intentant desestacionalitzar. Una altra cosa és que això costarà, però clarament és una aposta del municipi, del sector desestacionalitzar, i no tenir de dependre només de determinats mesos d'any.
Uh-huh. I ja, Daniel, per acabar, i en resum, no? Si hagis de posar una prioritat urgent per millorar la temporada del Delta, quina seria? Que igual ja mos l'has avançat abans en tema de mobilitat.
Mobilitat, mobilitat, mobilitat i mobilitat. Jo crec que és bàsic. No poder... És a dir, disposar... Aquí, al final, el que són les flotes d'autobusos es multipliquen perquè, com no funcionen els trens, és complicat, és complicat poder desplaçar. Llavors, l'única manera, i per ser sostenibles, que sempre ens hem posat la bandera aquí a l'Elta, que intentem i volem ser més sostenibles que altres llocs, la gent que treballa per ser-hi, però jo crec que ni tenir una mobilitat, tenir una via, uns transports adients i tota una via fèrria ajudaria moltíssim a que aquests desplaçaments no fossin tan contaminants i fossin més sostenibles. I també portaria un tipus de turista que arribant a les seves estacions, és allí podria haver-hi llançadores per desplaçar-los, parcs de bicicletes, és a dir, no caldria dependre tant de vehicle propi, que és un dels grans hàndicaps que tenim per els programes que tenim de mobilitat.
Pues mos quedem en això, Daniel, moltíssimes gràcies per atendre-nos la trucada d'avui al programa i no res, que vaig molt bé, Daniel, gràcies.
A tu, Cel, moltíssimes gràcies per comptar amb nosaltres. Bon estiu.
Igualment. Doncs, Marina, ja sabem que per aquest estiu aquí al Delta mos esperem molt bones dades d'ocupació, tot i que ja sabem quines són les nostres problemàtiques. La més gran de totes, la mobilitat.
Doncs un problema que afecta a molts territoris. Moltes gràcies, Cel. I les temperatures extremes estan afectant a tot el país i cadascú busca les seves estratègies per intentar portar-ho de la millor manera possible. Un exemple l'hem trobat a Sant Pere de Ribes, al Garraf, on la Carla ha estat avui sondejant una mica els carrers del municipi per veure com s'ho fa la gent per aguantar la calor, Carla.
Doncs sí, mira, avui he sortit al carrer per veure com està portant la gent del Garraf això de la calor. En concret, ens hem apropat fins a la piscina municipal de Sant Pere de Ribes, que durant tot el dia d'avui obrirà de forma completament gratuïta, juntament també amb la de les Roquetes, per intentar fer una miqueta més suportable aquesta calor. Recordem que aquí al Garraf ahir es van fregar els 40 graus en diverses poblacions, com dèiem abans, i avui, més o menys, anem pel mateix camí. Doncs bé, ja només arribar a la porta de la piscina, ens hem trobat a dos operaris municipals justament muntant-se una carpa per fer-se un petit refugi d'ombra. I que bé, ens han volgut explicar com s'ho fan ells per suportar aquesta calor treballant al bell mig del carrer. I escoltem en Rafael, un dels operaris.
En el ayuntamiento hemos hecho el horario de verano. En vez de entrar a las 7, entramos a las 6 para pregar a la 1, que es la hora más fuerte, de 1 a 2, pero de todas maneras hace mucha calor, una cosa insoportable. Entonces el encargado nos ha dejado que nos llevemos esta carpa, que por lo menos el golpe más fuerte nos lo quita. Y vamos tirando a base de la carpa y mucha agua. Vamos al almacén y cogemos agua y todo eso.
Claro, se tiene que combatir como se puede, ¿no?
Sí, como se puede, ya nos ha dicho, dice, cuando veáis que hace mucha calor, os ponéis un ratito a la sombra, al sol, y va bebiendo agua, y aquí aguantando. Ya luego ni me hará frío.
¿Y cómo lo hacéis? ¿Cómo lo combatís?
Con agua, gracias que en la nave hay agua fresquita, tenemos la máquina esta del agua, y tenemos siempre la botella de agua fresquita, o si no entramos en la piscina, como es municipal, y también nos la refrescamos un poco la cara y la carpa, y eso es como estamos luchando.
Claro, al final estar en la calle no nos da mucho margen.
Claro que es lo malo, claro, la oficina se está muy bien con el aire acondicionado, pero aquí no hay otro remedio. Dice la gente, déjalo para invierno, pero tenemos que trabajar todo el año. Y entonces el horario va más bien, muy bien, porque al acortar la hora de la 1 a las 2, que es la más fuerte, pues a la 1 ya nos vamos para casa.
Bé, com a mínim l'excursió ja ens ha servit per tenir un exemple de responsabilitat laboral, no? Podríem dir, amb eines per evitar el sol directe, marge pels descansos, aigua freda, horaris adaptats... Un exemple, segurament, de com ens podem protegir treballant a l'aire lliure amb aquesta calorassa que ens està caient a sobre. Però a la vorera del davant hi teníem el nostre objectiu principal, que era aquesta piscina municipal, la gloriosa piscina d'aigua fresqueta que a tots ens ressuscita amb aquestes temperatures i que avui ja tenia cua des de primera hora, abans fins i tot d'obrir les portes. Gent de tot tipus, de totes les edats, però no tothom que n'estigués al tanto de les mesures d'avui. El que sí tenien era les seves estratègies per suportar la calor. Com en Teo, que s'ha apropat avui a la piscina amb el seu fill petit.
No sabíem. I bueno, quan hem entrat, pues, ens han dit que és gratis, suposo, per la onada de calor. I res, pues ara estic trucant a la gent que vingui. Que... però ja hi ha foro limitado, sí, el primero que llegue...
Bé, no ho sabíeu, però heu vingut igualment a la piscina. Entenc que amb l'onada de calor no es pot estar a casa, no? Com us ho feu?
No, a granizado, hem esmorzat granizado, perquè no es pot fer una altra cosa. I res, pues aquí passant el dia. I ell ara se'm anirà de càmping, però aquí arribes hem d'estar a la piscina, si no, no es pot estar.
I més enllà dels granitzats, com us ho esteu fent a casa?
Bueno, con el pingüino, tot el dia abraçat, amb l'aire condicionat i bueno, intentar sortir més tard, no? Avançar pel matí i deixar la tarda i al migdia, pues descansar, siesta.
I ara quanta estona penseu estar per aquí, per la piscina?
Bueno, un parell d'horetes, després a dinar a casa la iaia.
Mireu, tant de bo jo pogués prendre amb la calor, amb la positivitat d'aquest noi, perquè la veritat que a mi em deu faltar molta paciència, perquè jo reconec que em té desesperada. Però bé, més enllà de les anècdotes, amb qui hem parlat ha estat amb la Marga Gras, directora de l'Espai Blau i de la piscina municipal d'aquí de Sant Pere de Ribes, que ens ha explicat una mica el perquè d'aquesta iniciativa. Bé, Marga, estem parlant d'una piscina oberta, una piscina gratuïta, però que ja ve sent una cosa habitual dels darrers estius, no?, davant de les temperatures i les onades de calor que estem tenint.
Sí, sí, ara ja fa uns quants anys que malauradament tenim aquestes temperatures tan elevades i l'Ajuntament o els ajuntaments municipals el que intenten és ajudar la ciutadania perquè tinguin punts, d'una banda, refugis climàtics, però d'altra banda, doncs, aquestes piscines exteriors que tenim aquí en els dos nuclis, doncs poder-les aprofitar de forma gratuïta, sempre i quan l'aforament ho permeti. Hi haurà un aforament de 220 persones durant tot el dia, hi haurà dos socorristes en tot l'horari, des de les 11 del matí fins a les 9 de la nit, que n'arribes com a les Roquetes, i d'entrada intentarem poder acollir a tota la ciutadania possible.
Això ho remarques perquè ha passat amb anterioritat el ple total d'aforament?
Sí, sí. Generalment per les... quan hi ha onades de calor, ja no entenc que no és pel fet de que sigui gratuïta la piscina, sinó perquè realment la gent necessita refrescar-se i hi ha molta afluència. Aleshores, per molt que vulguem encabir a tothom, hi ha uns temes de seguretat i estableix que amb dos socorristes l'aforament màxim per la mina d'aigua a les dues instal·lacions és de 220 persones i això s'ha de fer respectar. Aleshores, els socorristes en aquest cas porten un control de l'aforament i en el moment en què ja estem arribant en aquest aforament, això sí que es controla molt rigorosament i a partir d'aquí doncs, hi ha un moment on s'ha d'establir que no poden entrar més persones fins que hi hagi persones que surtin.
Per tant, la conclusió és que la gent ho fa servir, no? Que els agrada.
Sí, sí, sí. És una, jo penso que és una mesura encertada perquè realment té molta rebuda per part de tothom.
I a nivell d'instal·lacions no hi ha cap canvi? Segueixen sent les mateixes que coneixem?
Wow. No, es fa ús de la instal·lació amb normalitat. Al final, la piscina està preparada per assumir aquest volum de públic. O sigui que d'entrada no hi ha més problema que bueno, pues que en tot el dia probablement l'aforament estigui ple. Sí que els hi demanem a ciutadans i ciutadanes que provin, que intentin no estar durant tot el dia perquè fem una miqueta de rotació i tingui més opcions, més gent per venir a la piscina.
I això de moment, en principi, només és avui?
Sí, l'entrada és avui.
I demà ja no, fins a nou avís? Que pot ser que es repeteixi durant l'estiu, però de moment encara no està confirmat.
Tot pinta que és probable que es repeteixi durant tot l'estiu en algun altre moment, però ara per ara només tenim la directriu d'avui obrir en tot l'horari.
Doncs ja ho sabeu, fins a les 9 del vespre encara teniu temps d'aprofitar i passar-vos per qualsevol de les dues piscines, de Ribes i les Roquetes, completament gratis, i ni que sigui refrescar una miqueta el cos abans d'anar a dormir, que les nits, com a mínim per mi, estan sent el pitjor d'aquesta calor que tot apunta ha vingut per quedar-se.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por, fent el mort. La vida passa igual. Soc el mar.
el punt final del penúltim Arran de Mar d'aquest dijous 9 de juliol del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem demà en l'últim Arran de Mar. Aquí tindrem alguna coseta especial per acomiadar-nos després d'aquests anys de programa i tornarem, com sempre, a partir de les 4 de la tarda i fins les 6. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Lluny i perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida sempre és un absurd. Fins que trobes llocs on per fi pots tornar a ser tu. Ja no faig el mort sempre viscut. Potser la deriva, però mai del tot perdut. Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far. Viure, només viure i no pensar. I que quan et trobi...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Música a la ràdio més propera.
Parlant-ne d'aquells contes d'amor i fades que m'inventava per poder perdre el nord i ser aquell que guardava 2.000 secrets entre coixins i no sóc qui pensava. I ara no sóc qui pensaves. No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida un punt de partida. No sé fer millor. No m'ho esperava. No sé agradar. Fent un gran salt amb un comiat i sento que res serà com ahir. On era fosc, la llum és aquí. No puc més, res era com m'havia promès. I sí, ja ho sé, he començat la casa del revés. I ara sé que els errors no són en va. No m'ho esperava. He trobat la sort. He fet de la vida un punt de partida. No sé fer millor. No m'ho esperava. No sé agradar a tothom. Mirant enrere he trobat la manera de ser qui sóc jo.
Xarxa.